Ràdio Estel.
2013, el segon programa de la temporada 2013. Salutacions cordials a la producció, la Clàudia Terrace i l'Àngel Ribé. Al control tècnic avui en Xavi Aguilar i a la direcció i presentació Gerard Carrión. Els Sons de la Terra és un programa dedicat al món de l'havanera, a la música tradicional catalana, en definitiva a la cultura del nostre país. Avui us tenim preparat un programa farcit de molta música. Escoltarem peces del compositor Aragall, també dels grups d'havaneres Els Pescadors de l'Escala, el Barca de Mitjana i el grup Bergantí. I atenció a l'entrevista d'actualitat que vindrà tot seguit. Conversarem amb en Jaume Comelles, ell és periodista, exdirector de la revista Musical Catalana i actualment col·laborador. Parlarem de la figura d'Emili Vendrell, que va néixer a Barcelona el 13 de gener de l'any 1893. Fou un tenor i un destacat intèrpret de cançons tradicionals catalanes, com per exemple el Cant de la Senyera, Rosó, la Balanguera, l'Oreneta, els Segadors, el Saltiró de la Cardina, l'Emigrant, també Cançó de Taverna, entre moltes d'altres. I una curiositat, demà, dia 13 de gener, el cantant Emili Vendrell hauria complert exactament 120 anys. I el segon bloc del programa el dedicarem a les peticions dels oients i ho farem amb els grups Porbó, també el grup Taverna de Sant Feliu de Guíxols i alguna sorpresa més. Doncs si ens voleu acompanyar, estareu molt benvinguts i nosaltres us agraïm per la vostra fidelitat que ens feu setmana rere setmana. Som-hi!
Quina és l'havanera de la vostra vida? Truqueu al contestador de Ràdio Estel al 93 409 2777 o bé envieu un correu electrònic a sonsdelaterra@radioestel.cat. Deixeu el vostre nom i cognoms i número de telèfon i l'havanera que us agradaria escoltar. Les novetats discogràfiques dels Sons de la Terra.
Amb el títol d'Un món meravellós, Dismedi té el plaer de presentar el nou disc del reconegut tenor Jaume Aragall amb la interpretació d'una selecció de conegudes cançons catalanes escrites per músics i poetes de la categoria d'Eduard Toldrà, d'Enric Morera, de Peles Mestres, de Joan Maragall i de Josep Maria de Sagarra i també cançons populars i tradicionals. El disc també inclou tota una primícia, la interpretació dels èxits internacionals de Lilam i també de What a Wonderful World, Un món meravellós, adaptats per primer cop al català. Acompanya Jaume Aragall, l'Orquestra Real Filharmonia de Galícia, dirigida pel mestre David Jiménez Carreras. Doncs avui us oferim un tema d'aquest disc, Aragall, un món meravellós. És una peça molt coneguda, cançó d'amor i de guerra, evocació al Pirineu, del mestre Martínez Valls.
Proclamo dolça serra, de les terres la millor. Pirineu, serra estimada, fins al cel aixeca el front, perquè som muntanya aimada, la més bella. Aquí em traieu un dia fora i tal el meu sofrir. de quim traie un dia porental al meu sofrir i mireu que d'enyorança la trigaria a morir i mireu dolça serra tota plena
Jaume Aragall ens ha interpretat Cançó d'amor i de guerra del mestre Martínez Valls, aquesta vocació al Pirineu. Aquesta peça es pot trobar a l'últim treball discogràfic del mestre Aragall, editat per Dismedi. Altres peces que s'hi poden trobar hi ha Festeig, també La Font, El testament d'Amèlia, La cançó del lladre, El rossinyol, Camí de la Font, El que et diria, i Abril, entre moltes d'altres. I ara donem pas a l'entrevista d'actualitat d'avui dissabte.
Una donzella de la costa de llevant vol abrandar-se la llum clara en l'horitzó sentint somnis les paraules de la mar vol deixar-la sola i trista en el cor. Ai, on és el meu amor que no el tinc en la mirada que s'ha fet el jurament i l'encís de ses paraules. Ai, amor, per què has fugit de mi? Confia en les paraules que jo tinc, li deia l'estimat encès d'amor. El món el veig amb tu molt més bonic, molt més bonic.
Emili Vendrell i Bars va néixer a Barcelona el 13 de gener de l'any 1893. Fou tenor i un destacat intèrpret de cançons tradicionals catalanes. Va debutar l'any 1911. Es va presentar al Teatre Tívoli amb Don Joan de Serrallonga, de Víctor Balaguer. Format a l'Orfeó Català, actual Teatre Líric, amb la interpretació de sarsueles. Del seu repertori en destaquen Doña Francisquita, d'Amadeu Vives, i Cançó d'amor i de guerra, de Martínez Valls. L'any 1911 ingressà a l'Orfeó Català, on arribà a ser solista de les famoses audicions de la Passió de Bach, la Novena Sinfonia i la Missa de Beethoven, entre d'altres. Més tard, les circumstàncies l'obligaren a cantar sarsuela, gènere que sabé cultivar amb tota dignitat.
I als meus ulls veuràs un cel redivint el baix de la pau.
La seva fama augmentà encara més en donar popularitat a les cançons catalanes més senzilles del repertori català, com Rosó, L'emigrant, aquest sobretext de Verdaguer, i alguns dels petits líders de peles mestres, com La taverna d'en Mallol. La peça que estem escoltant ara és la popular sardana La llevantina.
Sense esperança, morir.
Les cartes del destí havien emès el veredicte inapel·lable que el mestre Emili Vendrell, uns anys, els de la preguerra civil, en què la sarsuela produïa importants beneficis econòmics, van arrossegar Vendrell a una dedicació que en el context va esdevenir gloriosa, que li va reportar doncs ingressos dineraris en el seu moment gairebé exultants. I, a més, va aconseguir l'estima generalitzada arreu, dotar el gènere, de dosis de bon gust i exquisidesa que bona falta li feien, amb la fita excepcional de les 1.330 representacions de Doña Francisquita de Vives. El retorn a l'Orfeó Català, com un cantaire més, els darrers anys de la seva vida va cloure doncs, la volta d'un retorn a uns orígens als quals, per damunt de tot, mai no havia renunciat. Doncs avui dissabte, als Sons de la Terra, ens acompanya el periodista Jaume Comelles, exdirector de la revista musical catalana i actualment col·laborador. Molt bon dia, Jaume, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I també cal dir doncs, que ets autor de diferents escrits, diferents publicacions, o, per exemple, del llibre que vas escriure fa uns anys, La nació és la llengua, el pensament lingüístic de Joan Maragall. gran treball, un gran recull, una investigació important.
I també hi ha en el món de la lírica el llibre de Victòria dels Àngels, sobre Victòria dels Àngels, Victòria dels Àngels, Memòries de viva veu.
Llibres que es poden trobar encara, que estan disponibles.
Sí, el de Victòria dels Àngels sí, estava disponible amb l'edició catalana, la castellana està exhaurida, i bé, sí, són coses de la feina.
Doncs farem una mica una trajectòria a la figura del mestre Emili Vendrell, que va ocupar un paper molt important a la música catalana, no? Va ser un tenor de gran renom.
Sí, realment Emili Vendrell és un cas paradigmàtic d'un moment, que arrenca amb els anys millors de l'Orfeó català, els anys de la preguerra civil, els anys del gran moment també de l'avi Millet, del fundador.
Important, la figura del mestre Millet, bàsica.
Amb ell, per el cas de Vendrell, va ser bàsica a la primera època, a l'època de la seva formació. Vendrell, entre els 11 anys, el cor infantil passa al cor juvenil i esdevindrà doncs, el solista potser més important que ha tingut l'Orfeó Català, nascut de l'Orfeó Català. No, parlem de les col·laboracions externes, oi? I aleshores, en aquest procés, la figura del mestre Millet, evidentment, és definitiva.
Si parlem una mica dels inicis de la carrera de l'Emili Vendrell, ell era d'una família humil.
No tan humil. El seu pare era un constructor.
Era constructor, ofici familiar, paleta.
Sí, era un paleta, però era un constructor fins a cert punt empresari. Si voleu, no un promotor d'obres a l'estil d'ara, sinó un paleta d'arranjar pisos, de fer cases, no un empresari de la construcció, però sí un petit empresari. Tenia empleats, un d'ells el seu fill. Oi? Per tant, no era una condició de lumpen.
Però no era músics tampoc, no venien de família de músics.
No, tampoc, per descomptat, no.
Llavors també és una figura important la mestra que va tenir Encarnació Prades.
Sí, això és una casualitat. Ell, exercint de paleta, arranjant uns pisos, em sembla, no sé si la Barceloneta, en fi, el casc antic de Barcelona, l'estem parlant de principis de segle, quan l'Eixample encara s'estava desenvolupant. Aleshores, aquesta Encarnació Prades, que havia estat una cantant frustrada d'òpera, havia arribat a cantar amb el mateix Gallarre, sentint-los, no arranjaven el seu pis, arranjaven el pis de sobre, sentint-lo cantar, va dir que el noi té talent, i es va oferir a donar-li classes de tècnica vocal. Això potser no va anar del tot al mestre Millet, però en tot cas van fer dues columnes d'un gran pont. La senyora de Prades li va ensenyar tècnica vocal i el mestre Millet li va ensenyar la part artística, la part realment de la comprensió, la part de l'aprofundiment en la concepció de la música, sobretot en el liderisme. I aquestes dues columnes de la seva formació van determinar el gran artista que va ser Emili Vendrell.
Estem parlant, doncs, de molt abans de la Guerra Civil, òbviament.
Evidentment, esclar, Vendrell va néixer l'any 1893, estem parlant, doncs, de l'any 8 o l'any 9, vull dir, quan tenia 18, 19 anys, 17, 18, 19, 20 anys, potser, oi? I això es va ajudar fonamentalment perquè va tenir els dos aspectes importants, la tècnica vocal per un costat i la concepció artística per l'altre.
També tenia molt bona dicció.
Bé, això és Millet. Això és Millet.
Això parlarem després.
Sí, això és l'obra de Lluís Millet, oi?
Escoltem una primera peça, Jaume, si et sembla. Podem començar amb Cançó de taverna, es proposaves.
Sí, és una cançó de les que ell va fer famós, perquè, a veure, els artistes tenen això, que a vegades d'una cançó senzilla en fan una gran creació. I ell, hi ha cançons molt senzilles, molt aparentment, que la seva gràcia, la seva intenció, la seva picardia, les eleven a petites obres mestres.
Doncs l'escoltem atentament, Cançó de taverna, amb Emili Vendrell.
Oh. si canta i si balla. O la taverna d'en Mallol, pel vientre d'Ocella, quan surt com Déu vol. O la taverna d'en Mallol,
hem escoltat aquesta cançó de taverna amb l'Emili Vendrell, una peça molt bonica, molt, molt fàcil, però molt ben interpretada, no?
Sí.
La broda.
A veure, és que sempre quan parlem de cantants, hi ha el cantant i hi ha l'artista. Una gran veu, llavors, és molt, però llavors no pot ser res. L'artista és la dimensió que excel·leix per damunt de les de condició. El Vendrell era artista. Era artista, o sigui, el sentit que creava art de qualsevol cosa que feia. No cantava i prou. Cantava, donava intenció, aprofundia en el contingut. Per tant, per mi és el gran liderista, potser juntament amb el Manel Ocensi, masculí que ha tingut Catalunya. La gran liderista catalana haurà estat Victoria Los Angeles, també Maria Barrientos, ja antigament, la Conxita Supervia, són noms molt importants, Mercè Plantada. Però el gran solista, el gran liderista masculí és segurament el Emili Vendrell i també, quan s'hi va dedicar, que s'hi va dedicar poc, el Manel Ocensi. El Vendrell, i quan volem el liderista, és el temps, és l'àmbit de la cosa subtil, del perfum, per tant, de la condició realment no sols de cantant, sinó d'artista. I amb això, Vendrell va ser un autèntic artista quan va fer d'artista, no com va fer de comerciant amb la sarsuela, una altra cosa.
Sí, sí, parlem també, doncs avui ens acompanya en Jaume Comelles, periodista, ell era director durant molts anys de la Revista Musical Catalana, actualment col·laborador, autor de diverses publicacions, llibres sobre la figura de Victòria dels Àngels, també La nació és la llengua, el pensament lingüístic de Joan Maragall. Estem molt contents, Jaume, que ens acompanyis avui al segon programa de la temporada 2013.
Molt agraït, doncs ja. Per mi també és un bon començament d'any, doncs.
Parlem una mica doncs, de quan es va introduir doncs, Emili Vendrell a l'Orfeó Català i de la figura del mestre Millet, que ens comentaves abans.
Sí, evidentment, si entra amb el cor infantil, ell havia cantat a la capella de Santa Maria del Mar, quan era un nano, la seva mare doncs, va veure les seves condicions i les seves inclinacions, però hi va entrar a l'Orfeó Català sense ni idea de que pogués arribar a ser un gran cantant i un gran artista. Li agradava cantar, tenia condicions, disfrutava, i el màxim que va, potser quan tenia 17 o 18 anys, potser aspirava a fer algun solo amb l'Orfeó Català, però no, ni molt menys, somniava la gran carrera que va fer. Va ser el mestre Millet, l'avi Millet, aquest home extraordinari, que mai ens cansem de ponderar-lo, qui va veure les seves condicions i hi va dedicar autèntics esforços per polir-lo i per fer d'ell un gran cantant. I ho va aconseguir. I aquí, doncs, les hores de feina que va esmerçar l'avi Millet, sense, el Vendrell ho reconeix, sense mai cobrar-li un cèntim de les lliçons, ben bé pel goig de crear un gran arbre, de crear un gran artista, per veure que la feina que hi esmerçava donava bons resultats. I a vegades el mateix Vendrell deia, us esforceu massa en mi, no et preocupis, si jo no veiés que tens condicions, jo no perdria el temps amb tu. I el cas de Vendrell li sabia greu, quasi, que va veure que tanta energia que gastava amb ell. No,
sí. I després van haver una època, no?, que ell es va dedicar més a la sarsuela, un parèntesi a la seva.
Bueno, el parèntesi va ser el definitiu. El definitiu. Aquest, jo diria que va ser el gran disgust del Miret. El Miret va tenir, l'avi Miret va tenir dos grans disgustos per culpa de la sarsuela. Abans, al principi, cap al 1902, quan el seu gran amic i cofundador de l'Orfeó Català, Amadeu Vives, se'n va a Madrid a forrar-se fent sarsueles i cobrint-se d'èxit amb la sarsuela.
Amb aquesta doña Francisquita, que es va interpretar tantes vegades.
Com a emblema, però també bohèmios, del Lucas del Cigarral, doncs, en fi, va ser un gran creador. I aleshores, l'Orfeó Català va quedar a mans solitàries. I l'altre gran disgust, diria, entre cometes, suposo que tots són disgustos entre cometes, quan aquella flor que ell havia cultivat també per fer-lo un gran artista, per fer-lo un home depurat, un solista, un gran liderista, un home d'oratori, com ja va mostrar amb el seu Sant Mateu, després de que, fent el grandíssim paper de l'evangelista del Passió de Sant Mateu, l'any 21, una versió memorable, tingués un èxit esclatant, a cap de poc, comença a cridar-lo al món de la sarsuela i s'hi dedica, i l'avi Miret té aquella frase lapidària, diu, ja us hi veieu vos, Madrell, fent de pallasso en un teatre. I així es va ser.
Li va doldre.
Li va doldre, perquè esclar, ell l'havia pujat per altres menesters més il·lustres, més profundament musicals, que no parla sarsuela, que dintre tot, com ja diu un, és un gènere chico, no? Un gènere menor. És una òpera de tercera o quarta fila.
Escoltem una peça molt emocionant pels catalans, que sempre que l'escoltem se'ns posa la pell de gallina. Lletra del mestre mossèn Cinto Verdaguer,
sí,
que és la Migrant.
I música del gran Amadeu Vives.
Doncs escoltem la Migrant cantada per l'Emili Vendrell. Fantàstica, la Migrant.
Sí, sí, sembla que és la gran versió. Altres l'han volgut imitar i com aquesta, cap.
No ens cansem d'escoltar-la, no. L'hem escoltat diverses vegades, però...
Perquè a més aquí el Vendrell tenia una altra cosa, que era català.
I ho sentia, la pàtria.
Ho sentia. I això també és un altre, és un plus això. Més, és un plus més també, oi, de sobretot de poder-ho entendre, de viure-ho, interpretar-ho i fer-s'ho seu íntimament, no?
Després hi ha el mestre que hi ha Terrenom, que també l'hem d'anomenar també, que va fer una gran aportació també.
Va ser una mena el seu successor natural, també creat l'Orfeó Català, però potser el que hi ha Terrenom, potser li va faltar el que sí que va tenir el Vendrell, que és ambició professional. Potser tampoc els temps eren diferents, era la postguerra, la música no donava el que donava, i Caetano, sent un magnífic artista també, un bon, molt bon cantant en el sentit també artista, potser no va tenir el moment, tampoc va ser el bo, i potser tampoc va tenir, sobretot, l'ambició professional. Dir, bueno, doncs, vaig a guanyar la vida, passi el que passi, fent música.
Recomanem als oients que ens estan escoltant i que vulguin informació de l'Emili Vendrell que hi ha un article molt interessant que es pot trobar a la Revista Musical Catalana, l'edició d'octubre, setembre-octubre, escrit per en Jaume Comelles, que allà hi ha potser anècdotes, curiositats que no es troben a les biografies.
Sí, i es pot trobar per internet, també. Si no cal que sigui un número traçat, es pot trobar per internet.
També es pot trobar a la Revista Musical Catalana, sí. Trucant al Palau, sí. Es poden subscriure també.
Sí, exactament. Jo el que volia remarcar és una altra figura que és important en la carrera de Vendrell, que és Eduard Toldrà.
Que destaques l'any 1919, no? L'estrena de Festeig.
De Festeig. I a partir d'aquí hi ha una intensa relació, de tal manera que moltes cançons Toldrà les escrivia pensant que les interpretaria Vendrell. O sigui, Vendrell és el cantant que més cançons va estrenar de Toldrà. Tenint en compte que, entre d'altres, n'hi van estrenar doncs, artistes tan importants com la mateixa Conxita Badia.
Sí, que vam veure un reportatge fa poc, que va sortir el 3, molt interessant.
Molt interessant, molt interessant. Però vull dir que, i amb això vull dir una cosa, si un músic tan delicat, tan elegant i tan refinat com Eduard Toldrà confiava en Emili Vendrell, és que l'Emili Vendrell era un músic refinat, elegant i un gran artista. I aquesta, em sembla que això ajuda a definir la condició d'artista gran, ja dic, no sols de cantant, d'artista gran, que va ser l'Emili Vendrell. I això es posa en evidència quan, davant de l'estrena del Giravolt de Maig, Toldrà, quan Vendrell ja és un artista ja consagrat, ja ha triomfat al món de la sarsuela, ja ha viatjat per aquests mons de Déu, vol, insisteix, que l'estrena, la faci el Vendrell.
Ja ho diu en un escrit, no? És l'intèrpret ideal del Giravolt.
Exactament. Inclús diu, més que canti tres quartes parts del que pot cantar, ja cantarà més que el que canti més. Vull dir, aquesta devoció de Toldrà, ja dic, un músic tan refinat i tan profund com ell, per Emili Vendrell, confirma de manera definitiva que Vendrell era un gran artista.
És un model a seguir, segur, per moltes persones que ens estan escoltant que canten amb corals, no? Que s'escoltin Emili Vendrell, que l'analitzin.
Això mateix, la pronunciació, la dicció, la intenció, el perfum, aquestes coses que són indefinibles, que no estan a cap manual, però que es tenen on es tenen. I Vendrell ho tenia, per descomptat.
Ja m'escoltem un altre tema, l'Oreneta, també, un tema popular, també, clàssic.
Bueno, aquest
potser
no és tan
no tant,
popular.
No tant com les altres, com
forma part del cicle de cançons del carrer, un cicle de quatre cançons precioses, del mestre Morera, amb lletra de, si no m'equivoco, de Peles Mestres. Són cançons precioses, aquesta és molt trista, però que Vendrell també, com tot, ho cantava meravellosament bé. En aquest cas, la lletra a mi m'emociona bastant i crec que val la pena de sentir-la.
L'escoltem amb atenció, sí que acabarem amb una més coneguda, més popular, que ja la desvetllarem després. Sí.
L'Oreneta diu, jo me'n vaig molt lluny, no la sents piular des del teu finestró, furiosament, no la sents amor quan fineix l'estiu. Però tornarà, com torna cada any, les ales esteses, la nina eixerida,
Per això no has plorat quan l'has vist partir. Pel camí del vent l'ha seguit cel enllà de mirada. I li has dit com un sospir. Oreneta, adéu. Però jo me'n vaig i no torno més. Porto el teu esguard com una estrella al pit calladament. Me'n vaig poc a poc el bastó a la mà. Deixava el portal com cada matí, si els rostres em guaiten, no res endevinen. Per això he plorat tant quan ningú m'ha vist i he dit amb l'esguard encarat a la teva finestra. Ai, adéu, fins a la mar. Ai, amor, adéu.
Hem escoltat l'Oreneta amb Emili Vendrell. Avui ens ha estat acompanyant en Jaume Comelles, que estem molt contents que hagi vingut avui dissabte. T'hem fet matinar una mica, però ha valgut la pena doncs, fer aquestes pinzellades ràpides a l'escola del mestre Vendrell. Hem de destacar per això una mica doncs, l'etapa després de la guerra, no? La postguerra. Ell va estar condemnat, va tenir una condemna de 5 anys, que no els va complir els 5 anys, per catalanista.
Exactament. Pues que ell va col·laborar, doncs, va col·laborar amb la República. Evidentment, era un rojo separatista, efectes del nou règim. Va ser jutjat i no va ser empresonat. I una mica va passar com els pares, la Bota i Grinyón. Van ser desterrats primer a Madrid i va sortir una condemna de 5 anys de desterrament. Primer a Madrid i després a València, només en va complir la meitat. I al seu retorn ja les coses havien canviat molt. La sarsuela ja no era el gènere que donava tants diners com donava. Ell també ja no tenia les facultats que tenia, tot i que no era gran, perquè l'any 39 doncs, tenia 46 anys o 47.
Jove.
I però llavors ja va significar el declivi de la seva carrera. Encara va fer sarsuela, encara va fer Doñas Francisquites, però ja al final es va reunir altra vegada al Orfeó Català com un cantaire més. Va fer un pont de zero, des del naixement fins a la mort, a l'Orfeó Català. I va escriure aquest article, aquest llibre, doncs, de records de la vida amb el mestre Millet, que és un llibre interessant perquè, d'alguna manera, justifica, ell mateix es fa perdonar el greuge que va fer amb l'avi Millet de no haver seguit la carrera que volia l'avi Millet, diguéssim, oi? Perquè hi ha un problema, que és que hi ha dos problemes aquí. La sarsuela donava diners i Vendrell va guanyar molts diners. I l'altre, que Vendrell era un home que, sense haver-s'ho pensat, era un home d'escena, que es trobava còmode amb escena. Si la sarsuela només hagués donat diners, probablement no hauria fet tanta carrera, perquè se n'hauria cansat, o no hi hauria gaudit. Però ell damunt de l'escenari s'hi trobava bé. Per tant, no era una cosa que a part que donava diners i a part que significava renunciar a una carrera de cantant més profund, de renunciar a aquell èxit, aquell gran èxit que sempre va dir ell que va ser el gran èxit de la seva vida, de l'evangelista, d'aquella mítica passió segons Sant Mateu, però tanmateix s'hi trobava còmode, a part que guanyava molts diners. I aleshores, doncs, aquesta confluència va ser el que el va portar. I tenia una mena de rau-rau interior de desgreuge amb l'avi Millet. I aquest llibre, d'alguna manera, és un homenatge. I un dia demano perdó, però que sàpigues que t'estimava molt.
No va saber administrar, potser, els diners que tenien al final de la seva vida?
Les circumstàncies no van ajudar i ell potser tampoc va ser ben bé formiga, diguéssim, segons sembla, oi? Però, bueno, en tot cas, tampoc va morir a la misèria com altres, ni molt menys, però sí que els seus finals no van ser els que corresponien. No hi ajudava l'ambient, no ajudava el fet de la seva catalanitat, etc.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, Jaume Comelles. Un plaer. Haurem de fer una segona part més endavant, un altre dia, perquè segur que hi ha moltes anècdotes per explicar que no hem tingut temps.
Per mi, encantat de fer-ho, de col·laborar-hi.
Acabem amb La Balanguera.
És una obra també... Aquí hem tocat dues messes del mestre Vives. O sigui, dos grans absents de l'Orfeó Català que els hem fet protagonistes, perquè realment... També és un altre cas, el mestre, el Amadeu Vives, va deixar l'Orfeó Català per imperatius del negoci musical, però mai el va deixar d'acord, com el Vendrell. En aquest sentit, eren dos germans. Van deixar per la Sarsuela, però en canvi el seu cor va estar sempre enganxat totalment a l'Orfeó Català.
El sentiment aquest del Palau es porta a dintre.
Sí, i La Balanguera és una expressió també d'una obra que va cantar també l'Orfeó Català moltes vegades, l'Himne de Mallorca oficiós, etc. Per tant, estem en un món molt, molt homogeni, molt sentit i molt viscut.
Aquests oients que et vulguin seguir ho poden fer amb els teus escrits que publiques a la Revista Musical Catalana, es poden subscriure trucant al Palau de la Música Catalana.
Exactament.
O a través d'internet, també.
Això mateix, sí, sí.
Moltes gràcies i un bon any.
Gràcies, igualment.
La balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa de nostra vida en trau a fi. Parca bé que vila teixint la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. Estix la senyera pel jovent, com qui fa un pèl de nubiances amb cabelleres d'or i argent. De l'infantesa qui s'enfila, de la vellúria qui se'n va.
I fem una petita pausa molt breu per anar a publicitat i tornem de seguida.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Música.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Xistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. Arriba l'apartat dels oients. Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho a través de sonsdelaterra@radioestel.cat o trucant al 93 409 2777. Recorda-ho, 93 409 2777 o sonsdelaterra@radioestel.cat.
En Francesc Riera i la Montserrat de Sarrià de Ter ens demanen una peça amb el grup Porbó. Doncs ara els hi dediquem. Es tracta del Meu Norai, la lletra és d'en Carles Casanovas i la música de l'Antoni Masbou i es pot trobar en l'últim disc editat pel Porbó, que porta per nom A Mar Oberta.
Es fa lent el camí de tornada, duc els flocs del llagut fets malbé. Sense jau i amb la vela esquinçada, malmenat i romput el balprés. El mal temps no coneix cap drecera, no ha estat fàcil cinglar cap a port. Les onades allarguen l'espera, les tempestes no saben d'amors. Just quan l'ànima ja s'ofegava, has estat el norai del meu cor. T'he somiat en la calma, t'he enyorat en el grot. Just quan l'ànima ja s'ofegava, has estat el norai del meu cor. T'he desitjat en tempesta i t'abraçaré en el port. Ara que l'agrupada s'allunya i que el vent ja no bufa tan fort, el llagut resta ferm, no s'atura, esvinçat però cinglant cap a port. Arribant buscaré ta mirada, el teu bes i la teva dolçor i el caliu de la teva abraçada. Has estat el norai del meu cor. Just quan l'ànima ja s'ofegava, has estat el norai del meu cor. T'he somiat en la calma, t'he enyorat en el grot. Just quan l'ànima ja s'ofegava, has estat el norai del meu cor. T'he desitjat en tempesta i t'abraçaré en el port. T'he desitjat en tempesta i t'abraçaré en el port.
Hem escoltat El meu Norai amb el grup Porvó i li hem volgut dedicar a en Francesc Riera i a la Montserrat, que ens escolten des de Sarrià de Ter. I la propera peça, en canviem una mica de registre, escoltarem una sardana del conegut popular i compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra, i dediquem al company Eduard Soler, que fa el programa Espurnes aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, juntament amb la Carme Catà. Porta per nom Sota el Mas Ventós, és del mestre Jaume Bonaterra i la lletra del mestre Rivera. L'escoltem amb el grup Bergantí.
Sota Sant Pere de Roda, una font la bona hi ha, fent parelles allà van les noies de l'Empordà, i que bé que s'hi està. La planta de la cardina, molt bé refila el rossinyol. Airosa, airosa, divina, tot fent un cant en sortir el sol.
Fent un cant en sortir el sol.
Sota Sant Pere de Roda, una font molt bona hi ha, fent parelles allà van les noies de l'Empordà, i que bé que s'hi està. La planta de la cardina, molt bé refila el rossinyol. Airosa,
airosa,
divina, tot fent un cant en sortir el sol. De sota el mas ventós, vell Empordà, et veig en dormista, vora del mar. La vida en tu és esclat, de vent i sol,
vent i sol, vent i sol,
sol. I n'és ton pit immens, flor i presol.
La, 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 la,
et besa la nevada i la neu corona clar. Oberta, tens les mines, el cel blau i el verd del pla. Tens aires de nubles, com un cor ple d'ardiment, com puntejades la sardana, sota un cel ample i rent. I els xiulets de la tramuntana són delits pel teu jovent. La 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 la. Amb un company ens enarborem la fe d'un poble ferm que avança i que somnia. El campanar suspès al cim, el pas ens guia. Des del cim blau ressonarà la tot el pla. És d'amor i pau, d'amor i pau, pau. Sobre els serrans, coberts a sol i vent, reflorirà flairosa una sardana. Tenen-nos les mans partits del pla que ens agermana. Nostre Empordà, sempre per damunt dels plans.
El grup Bergantí de Malgrat de Mar ens ha cantat aquesta sardana Sota el Mas Ventós, del compositor Jaume Bonaterra. La lletra era del mestre Rivera i nosaltres li hem volgut dedicar al bon amic i company, l'Eduard Soler, que fa el programa Espurna juntament amb la Carme Catà. I encara tenim temps d'escoltar un parell de temes més avui dissabte. Ara escoltarem una peça, tot un clàssic, Mariner de terra endins, lletra de la Narcisa Oliver i música del mestre Josep Bastons. Ho fem amb el grup Barca de Mitjana de Premià de Mar. I aquesta venera li volem dedicar a la bona amiga Núria Martí, que ens escolta des del barri de Gràcia de Barcelona.
Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles demanava. Cada jorn de sol a sol, amb sa flauta acompanyant, eixa tonada cantava. Eixa tonada cantava. Com serà el mar, serà blau i gran com diuen. Serà veritat que de nit és com la plana. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. I tanto sols que vens d'un altre contrada. Yeah.
de diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha el Mediterrani que en té l'encista donzera. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mare calella, on les ones van i venen al compàs de la panera. Com la plata, tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sols que vens d'una altra contrada. I fer diners l'he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha el Mediterrani que en té l'encista donzera. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mare calella, on les dones van i venen al compàs de la panera.
Era Mariner de terra endins, lletra del Narcís Oliver i música del mestre Bastons. L'hem escoltat amb el grup Barca de Mitjana de Premià de Mar i li hem volgut dedicar a la Núria Martí, que ens escolta des de Gràcia de Barcelona. Amics oients, hem esgotat el temps que teníem per avui dissabte dels Sons de la Terra. Gràcies un dia més per la vostra fidelitat. Us hem estat fent costat des de les 9 del matí a la producció la Clàudia Terraza i l'Àngel Ribé, avui al control tècnic en Xavi Aguilar i a la direcció i presentació Gerard Carrión. Avui acabarem amb una peça molt animada amb els Pescadors de l'Escala. És la Festa dels Pescadors. És una peça d'en Quim Mas, d'en Joan Bossacoma i de l'Albert Prat, que ell és el director dels Pescadors de l'Escala. Us desitgem un bon dissabte i ens retrobem demà a partir de les 9 aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al Tot Sardana. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.
Sempre que passis per aquí, atura un moment la barca.
Fixa't en aquests pins, que semblen les alonades. Quan la ginesta floreix,
el ruc es vesteix de gala.
A quina festa major,
i em fan ball de sargantana. Des de des del Valentí, ara és hora d'alegrar-se, prou feina hi haurà al matí. Quan sigui hora d'aixecar-se,
aquí veus un nuvolet,
no és pas una torbonada.
És que prop de la font
n'estem fent una rossada.
Si tens temps i vols venir,
amarren el roc la barca.
Ja saps que de tant en tant
fa algun com de tramuntar.
This is
sigui hora d'aixecar-se.
Ràdio Estel.